El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La sabadellenca d'Adopció, Marta Pontnou, ha recollit els seus articles a Núvola en un llibre sexe-ficció, una obra que aglutina una quarantena d'articles i que recull la visió àcida, divertida i molta ironia per repassar algunes de les qüestions més grises de la pandèmia, però també els grans clàssics de la moda, les relacions de parella, la llengua, els estereotips o les pors, i ho fa amb una manera d'escriure com aquesta.
Aquests dies de confinament no ens arreglem, perquè ens menystenim a nosaltres mateixes i als qui estan tancats amb nosaltres. Per això aplaudeixo a totes aquelles persones que dediquen entre 5 i 32 minuts a mudar-se per estar per casa. Els qui es maquillen cada dia, no cal a l'estil Quimera, el referent dels 80 i que els millennials haureu de googlejar. Però sí aquella cosa discreta que tant agrada a la catalana de grup escolta, l'eyeliner. Això sí, traç negre, fi, ni massa llarg ni massa gruixut, i màscara de pestanyes a l'estil burgesetes catalanes de queratina acabada de fer, sense grumolls ni allargaments ni postissos. I potser una mica de Rouge Chanel sense provocar despreniment de retina a la videotrucada diària amb la iaia. Aprofitem aquests dies per buscar un look còmode però que no ens faci semblar una ionqui d'extraradi d'elits. Ni dessuadores amb caputxa, ni joggers, ni Messi Vans, ni sabatilles, i sobretot prou de stories d'Instagram amb els mitjons d'estil Happy Socks. No hi ha cosa més ridícula que un senyor es despulli i dugui mitjons amb plàtans o cors. No, no fa gràcia. Si tens 20 i pocs anys, encara pots sorprendre algú, però passat la quarantena, us asseguro que és penós. Si necessiteu creativitat i alegria, busqueu-la al vostre interior. De debò, la trobareu.
Marta Pontnou, bon dia. Gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Marta, com se t'acut dir, doncs mira, amb tots aquests articles que tinc de Núvol, farem un llibre?
Mira, tinc la sort que va ser al revés, que amb tots els articles que tenia em van dir, podem fer-ne un llibre? I amb els temps que corren, la veritat és que t'ofereixin això, doncs és una meravella i vaig acceptar-ho. O sigui que aquesta vegada, com que hem de dir que no ens menys tenim les catalanes, doncs em van venir a buscar ells.
I a més amb les il·lustracions, no?, de la Raquel Cru també, que acaben d'il·lustrar també aquest llibre. Per tant, neix de la bona rebuda dels articles de Núvol, no? Són els articles de Núvol publicats els que fan veure, doncs, que, ostres, la teva manera d'escriure, divertida, etc., atrapa lectors i pensen, doncs, per què no, a Rosa dels Vents convertir-ho en un llibre, no?
Sí, els hi va fer, bueno, els hi va fer molta gràcia, han tingut molt d'èxit per, bueno, per l'ús del llenguatge, que a vegades que és una mica més directe que el... no que els sinònims que la gent utilitza o els eufemismes, sobretot per parlar de sexe i de relacions, que és un... es passa com molt per sobre, i els hi ha agradat l'estil directe de dir les coses, que al fi i al cap són les converses reals que tenim entre les dones amb els grups de WhatsApp, i que després, si n'hem de parlar amb algú altre o ho hem d'escriure, doncs això, utilitzem eufemismes, sinònims, ho rebaixem i mai expliquem el que realment diem allà, no? I una mica era donar veu a aquestes converses, i aquestes columnes són això, el reflex d'aquest tancament i d'aquests sentiments, i s'han recollit amb el llibre, i jo, com dius tu, la Raquel Gu ha fet un afegit, que és posar-hi unes il·lustracions superxules, bueno, estem supercontents, i és un valor afegit al llibre.
I són tots els articles, has fet una tria, com que t'ha costat triar entre uns i d'altres, has deixat que triessin per tu?
Al final van fer els 40 primers, per qüestió de temps, vam fer els 40 primers, i cap al final vam escollir-ne alguns que amb ells els feia més gràcia. Realment, com que és una cosa que, bueno, no em sento escriptora, sinó que més aviat com cronista, no?, de relacions sentimentals, doncs vaig deixar una mica en mans de l'editorial que escollissin el que ells creien que era que estava millor. Jo no estic satisfeta de gairebé tots. Vull dir que no... Els vaig deixar una mica que ells fessin.
Hem anat llegint una mica, no?, sobre el que has escrit en aquest llibre. Anem a repassar algunes de les coses, no? Parles al principi de les relacions de parella a distància, del desamor a distància i de quan s'acaba tot, no?, d'aquesta eclosió de dir, ostres, i ara com me'n surto, no? De fet, fas una petita oda, deies, hem aplaudit molt als sanitaris, però potser hem d'aplaudir també aquells solters que busquen parella, aquells que porten 24 hores al dia amb la seva parella, no?, també, i que sobreviuen, no?
Això ho parlem molt, els boomers i els que tenim una mica la vida així arreglada, parlem molt dels joves, dels pobres joves i de tothom, o no tan joves, o sigui, la gent que no està en parella i que durant el confinament havien d'estar sols o... I, clar, no hi havia totes les eines de Tinder, de sortir, és igual, el fet només de sortir i de conèixer gent, això realment m'atrapa molt pensar en tothom que ho ha passat realment sol. Llavors, les situacions amoroses potser en un moment en què tens la teva vida sanitària una mica solucionada, no? Que ningú està morint del teu entorn, que ningú està malalt, tothom es troba relativament bé, doncs si hi ha alguna cosa que preocupava les catalanes, almenys jo posant així el termòmetre una mica a cada grup que tenia de WhatsApp, era el tema de l'amor confinat.
Clar, l'amor confinat al final té aquesta doble via, no? Tant del que no troba la manera de trobar-se com el que es troba a tota hora, no? També?
Ah, exacte, vull dir, també era el mateix el patiment dels que estaven confinats amb les seves parelles de tota la vida, que mai a la vida havien arribat a passar més de 12 hores junts en un dia. La gent que té parella i que té matrimonis, doncs la gent sortia a treballar, la gent portava la canalla al col·le i el fet de trobar-nos tots junts, en una mateixa casa, tantes hores, tants dies, van passar moltes coses. I algunes de les coses les explico a les columnes.
Clar, de fet, això ho expliquem moltes vegades a la tornada de vacances, no? Hi ha aquella clàssica estadística post-agost, diguéssim, de quantes separacions, no? O com creixen o no les separacions per això que deies tu ara, perquè per efecte de la vida doncs ens veiem amb la parella unes hores concretes, però no estem acostumats a passar-hi 24 hores seguides. Clar, van ser molts mesos, no?, en què vam estar en aquesta situació i, a més, amb la tensió externa, no?, que al final també afegeix tensió pròpia a aquesta relació, no?
Exacte. I jo, a més a més, he vist, volia saber, quan sortissin tot això, quants divorcis hi haurien, i he vist que hi ha el mateix nombre de divorcis que de fills que naixeran engendrats durant la pandèmia, per tant, és un 50-50.
Bé, també el temps també ho fa, no, això, de poder tenir la manera de trobar-se també sexualment.
Exacte.
Deies que sort d'aquells que han tingut tensió sexual durant el confinament, no? També ho expliques, no? Home, que és una mica el que ens ha ajudat a sobreviure, eh?
Sobreviure, a part de l'esport i aquella gent que volia cuinar i aprendre a cuinar... vaig fer una mica de broma al voltant de la tensió sexual, perquè, clar, la tensió sexual sempre afavoreix la pell, a l'acceleració del cor, físicament hi ha una sèrie de canvis que això em feien molta falta durant aquests mesos de poca claror i de poc caminar.
I a mi m'has arribat allò a dins amb el tema d'arreglar-nos o no en el confinament. De fet, ara amb els tertulians els renyava, perquè deien, nosaltres només hem comprat xandalls aquesta temporada. Deia, no, la Marta Pontnou ens ha dit que encara que estiguem a casa, res de xandalls, que ens posem estil Beyoncé, no?, també per fer teletreball.
Per lliscar pel passadís, sí, perquè és bàsic, estar bé amb tu mateix, hi ha gent que està bé amb ell mateix amb el pijama, però que fa molt, i a tots ens passa, a tothom, qui em digui que no, jo crec que menteix, que quan et compres una peça de nova, de roba, i l'estrenes, aquell dia et sents una mica Beyoncé. Per tant, no cal estrenar cada dia, però sí aquesta actitud d'arreglar-se per un mateix, per sortir amb una altra actitud al carrer. Llavors, comprar-se peces de roba, arreglar-se, maquillar-se, tallar-se els cabells... Tot és part d'aquest empoderament.
Res de dessuadores, també?
Home, sí, no. El que passa és que les vam avorrir molt, perquè tothom les duia. O sigui, vam arribar a veure consellers, presidents, CEOs d'empreses amb dessuadores. Llavors s'han abusat i ara potser les avorrim. Ara ja no fa gràcia, quan abans sortíem al cap de setmana, sortíem amb la dessuadora, i fins i tot era una època que estava de moda dessuadora i americana, però ara l'hauríem de deixar un temps en guaret perquè ens porta bastants mals records.
M'has explicat què és això d'estalquejar les exparelles?
Això és el que ha fet tothom, estalquejar. Ens ha durat tant temps per tot, per fer de tot, que de cop busques aquella exparella a veure què s'ha fet, comença a buscar, estalquejar és buscar les xarxes, googlejar, buscar les etiquetes, saber Llavors trobes aquesta parella, veus que està amb una noia està etiquetada i aquesta noia és, resulta que és la parella actual. Llavors segueixes aquesta persona i el que ja això és anar seguint el rastre i saber, després buscar-la al LinkedIn, per tant saps en una hora, si fas un Glòria Serra de cap a peus, pots saber qui és ara la teva exparella, a què es dedica, quants fills tenen, si s'han casat, si han fet la comunió, si... Bueno, i tens tota una mena de... en mitja hora una mena de distracció que t'alegra una mica la vida o et destrueix, depèn de com hagis acabat amb aquesta exparella.
Uh-huh. I de tot això s'ha de compartir sempre amb el grup de WhatsApp de les amigues, no? És imprescindible.
Home, qui no ho ha fet, també menteix, de fer un pantallasso de la persona que està ara la teva exparella, enviar-ho a les teves amigues i que elles comentin, i que sempre diran que no val res. O sigui, mai diran és espectacular, és més guapo, és més guapa que tu. No, sempre és una merda. I si és guapa, diu, segur que no estan bé.
Segur que hi ha alguna cosa de caràcter que no veiem, no?, a la fotografia.
Exacte.
Escolta, el llibre és molt femení? És a dir, tu creus que el públic que es pot sentir còmode llegint el llibre són bàsicament les dones?
A veure, jo sóc una dona, per tant, em diuen, per què ho escrius? Molta gent m'havia dit, per què ho escrius només parlant de les dones i només de dones catalanes? I, bueno, perdona, o sigui, demanaré perdó per ser catalana i dona, però de què voleu que escrigui? D'una senyora d'un senyor de Cuenca? No, escric de les dones catalanes perquè és del que sé, perquè no sóc escriptora, no m'inventaré ni tinc ganes de parlar dels senyors de Cuenca. Per tant, parlo de les dones s'hi senten identificades i hi ha homes que m'han dit, m'ha agradat molt llegir coses perquè m'ha donat pistes de coses que sentiu o de coses que parleu que no en tenia ni idea. O sigui que pels senyors, també.
També. Parlàvem d'aquest grup de WhatsApp, no? d'aquesta part de convertir, però també hi ha un dels articles, no?, que parles de com enfocar o com tractar a les nenes petites, no?, que al final el titular és no em diguis princesa, digue'm presidenta, no?, sí. Que al final és com hi ha molt al darrere, d'aquesta afirmació.
Aquesta era una columna dedicada a la Carme Forcadell i és aquest ús que estem fent del llenguatge, fins i tot per menystenir-nos a nosaltres mateixes. O sigui, ja no m'escapa cap a dones com a agressió, sinó el que estem fent nosaltres mateixes les dones. Doncs, entre nosaltres, primer, jutjant el nostre propi cos, que som molt cruels, nosaltres mateixes estic gorda, tinc els pits petits, no sóc alta, sóc baixet, o sigui, una mena d'autodolor que després els nostres fills això ho senten i es pensen que bueno, que estan això amb aquesta opressió del món estètic. I amb elles mateixes utilitzem, això passa, que nenes els diem que són guapes, que són boniques, i quin vestit més maco, i, o sigui, només coses sobre el seu aspecte físic, i en canvi, quan trobem un nen, li diem, ostres, que valent, ostres, que fort que estàs, ostres, que llest que és aquest nen, que espavilat, o sigui... Ja utilitzem una mena de llenguatge sexista i que, bueno, que això després els irà calant amb ells. Per tant, a les nenes, en lloc de dir-los hola, què tal, com estàs, ai, quina princesa més bonica, doncs digue'l-li presidenta. Perquè, si al cap és un càrrec que t'han de votar i que has d'estudiar per ser-hi, no com de princesa, que només cal que neixis i ja estàs, ja ets presidenta. Ai, perdona,
princesa. Escolta, exacte. I aquest, parlant de princeses, de dracs també podríem parlar, serà el teu primer Sant Jordi com a escriptora, ja sé que no t'agrada, però vaja, acabes de publicar un llibre, sinó sí. Com a... Per tant, com l'encares, aquest primer Sant Jordi?
Doncs, mira, em fa molta il·lusió. La veritat és que em fa molta il·lusió i no diré el que diu tothom d'aquest temps, en temps de pandèmia, bé, no farem... Mira... Escolta, hi ha el que hi ha, i jo estic molt agraïda que m'hagin publicat això. No haurien sortit aquests articles si no hi hagués hagut una pandèmia, perquè no hagués escrit, perquè no havia escrit abans i vaig començar a escriure durant la pandèmia. Per tant, si tenim Sant Jordi, per ara sembla que en tenim d'una altra manera, doncs benvingut sigui. Les catalanes sempre ens conformem amb allò que ens dona. allò que ens dona la situació. Per tant, em fa molta il·lusió aquest any.
Marta, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que tingueu bon Sant Jordi.
Igualment. Doncs aquest sexe ficció de la Marta Pontnou, aquest manual per a pubilles del segle XXI amb Rosa Dalvens.